Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia i bon matí de poc sol, cel entrenyinat o mig ennuvolat fins migdia i més sol a la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Encara ens coegen alguns vídeos, alguns moments del Dia Mundial de la Ràdio que vam celebrar aquest diumenge al nostre estudi. Aquest, per exemple, és un d'ells?
Doncs sou bastant recents, no?, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, doncs, més o menys, quantes persones sou les que actualment formeu part?
Ara som entre 40 i 50. Hem tingut un problema perquè això de la pandèmia...
Que t'és en Marc Casanovas, de l'Associació dels Trompats de Palafrugell. En una conversa que tenia amb la periodista d'aquesta casa, Mariona Fernández, i en la que hi participaven també els geganters de la Bisbal, que és una altra de les colles mítiques, una de les colles clàssiques del Baix Empordà. I tot això ve a tom i em ve de gust parlar-ne, perquè, per exemple, aquest matí llegia la notícia que el Club Excursionista Els Perduts de Bacu organitza la segona sortida de l'any del 2022. Faran una caminada de proximitat, en diuen ells, per descobrir l'entorn més proper de casa nostra. I tot plegat, què té a veure una cosa amb l'altra? Doncs té a veure amb l'important paper que tenen les associacions, amb l'important paper que té l'associacionisme, no només a casa nostra, sinó a tot arreu. Però Catalunya, el Baix Empordà, és un territori ple d'associacions, associacions culturals, associacions de veïns, associacions com aquest Club Excursionista Els Perduts, associacions que organitzen activitat des de la iniciativa, diguem-ne, privada o des de la iniciativa social, des de la iniciativa cívica, organitzen activitat, però sobretot cohesionen el país, perquè són grups de persones que s'entenen per fer coses en conjunt. I això, en l'era d'internet, en l'època de la revolució digital, sembla que cada vegada és més difícil trobar, doncs això, una cinquantena de persones que s'ajunten per fer una colla de festa major o de festes de primavera, una colla com la dels Trompats, o de 100 i escaig persones que s'apleguen sota la colla dels Geganters, o la trentena de persones que formen part dels Perduts de Begur. Gent que fa coses, i que fa coses juntes. Una cosa tan simple que sona i tan difícil tant costa d'aconseguir. Les 8 del matí i 3 minuts, escolteu el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà. Àlex Gordon, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Roger Rams, bon dia per tu, també.
Bon dia.
Amb ells repassem les notícies més destacades que us explicarem al llarg d'aquest supermatí d'avui. Començant per explicar-vos que la seguretat i el manteniment de Radio Liberty ha tingut un cost de 2,5 milions d'euros des de l'any 2006, Àlex.
Durant els darrers anys, les instal·lacions han patit una progressiva degradació. I tot i que l'Ajuntament de Pals i diferents grups ecologistes volen mantenir els edificis per reconvertir-los en un centre d'interpretació, el Ministeri de Transició Ecològica té sobre la taula un projecte de demolició i restauració.
I estaria bé que tingués algú sobre la taula un projecte per arreglar l'entorn i per treure les tanques, condicionar-ho tot plegat i que deixi de fer la vergonya aliena que fa que després de no sé quants anys, ja des del 2006, allò segueixi suposadament tancat, però claríssimament obert per tal que es vandalitzi cada dia una mica més. I aquí l'Estat hi hauria de fer el gest ja de posar-ho en ordre d'una vegada. Arreglar els edificis i renaturalitzar l'espai, si us plau. Més coses, no marxem de Pals, perquè els agricultors de Pals alerten que la sequera és molt preocupant. N'ha parlat a RAC1 Josep Pericay, president de l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals, Àlex.
Pericay també ha recordat que no existeixen altres mecanismes o fórmules per revertir aquesta situació que no sigui la pluja. D'altra banda, Jaume Armengol, president de la IGP Poma de Girona, ha explicat que, a diferència dels arrossars, la sequera no afecta a dia d'avui les plantacions de pomeres.
Doncs sí, tema certament preocupant, la sequera. El nivell dels pantans d'aquesta època està fregant el 50%, quan en èpoques normals haurien d'estar fregant el 80%. Esperem que no tingui més conseqüències i que d'una vegada per totes aquesta pluja que semblava que havia d'arribar el dilluns, que ens va ploure una mica, aviam si això es reverteix i plou de manera generosa i continuada, però no agressiva, que també es tracta d'això. I a les 8 del matí i 5 minuts us expliquem també que arribem a la recta final de l'ampliació del Parc dels Estanys. Això és a Platja d'Aro, Anna.
L'Ajuntament de Platja d'Aro vol fer-ne la inauguració per Setmana Santa, tot i que encara no hi ha una data fixada. Aquesta ampliació farà que el parc passi a tenir gairebé 15 hectàrees de terreny i s'hi ha destinat prop de 500.000 d'euros.
I ara mateix a les 8 i 6... Ho vam saber ahir al vespre. Es van detenir 4 persones per robar productes valorats en més de 2.000 euros en supermercats de la Bisbal, de Palafrugell i també de l'Escala Roger.
Els lladres tenen entre 22 i 39 anys i anaven carregant el cotxe tot allò que s'enduien dels supermercats. De fet, al maleter dels seus cotxes, els agents hi van trobar fins a una vintena de bosses plenes de cosmètics i productes d'alimentació, bàsicament xocolates i càpsules de cafè.
I males notícies per l'esport empordanès, per l'esport de Begur. Una desconeguda, Paula Badós, va caure en el seu debut al torneig de Dubai, Sergi Villena.
La begurenca arribava al campionat 8-500 de Dubai, lluint el seu recent 5è lloc del rànquing mundial i com a tercera cap de sèrie del torneig. Però va ser sorpresa per la romanesa Elena Gabriela Rus en 3 sets.
Instal·len plaques fotovoltaiques... és el que té dormir poc. Instal·len plaques fotovoltaiques a l'Escola Bressol Oreneta de Sant Feliu de Guíxols.
Es tracta d'una actuació que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha dut a terme en els darrers dies i amb el seu ús s'aprofitarà l'energia del sol amb l'objectiu de reduir el consum elèctric provinent de la xarxa, a més de millorar l'eficiència energètica i utilitzar energies renovables.
8 i 7, us parlem temps per la cultura. Es convoca la 7a edició del Premi Conte Curt Escòdol de Calella.
Ho convoca l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell. El termini per presentar-se al premi ja s'ha obert i hi ha temps fins al 30 de juny de 2022 per presentar-s'hi. Les obres hauran de ser inèdites, en català, i no podran haver estat premiades en altres concursos ni trobar-se pendents de resolució en altres certàmens.
Doncs ja sabeu, si teniu alguna història per explicar, una història truculenta, no sé, per exemple, una història d'espies o de trolls que espien a d'altra gent, no sé, per dir alguna cosa, podeu presentar-ho també a Escòdol. Això sí, que s'ajusti a les bases del... que s'ajusti a les bases del concurs. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Després del dia assolellat d'ahir, quin temps ens espera per aquest dimecres?
Doncs avui, si més no al llarg d'aquest matí, l'estat de cel serà ben diferent del d'ahir perquè tindrem forces núvols de tipus mitjà i alt que deixaran un cel entre mig ennuvolat o força entrenyinat. A partir del migdia tendiran a menys la nuvolositat i el sol es deixarà veure una mica més. Pel que fa a la temperatura, la mínima s'ha situat entre els 4 i 6 graus i la màxima assolirà els 16 o 18 graus en funció de si la nuvolositat es trenca més o menys. Demà i divendres el sol serà protagonista i també el termòmetre, ja que la màxima pot superar els 20 graus, especialment durant la jornada de divendres, en uns dies que ens esperen amb gran amplitud tèrmica. De cara a dissabte, el pas d'un sistema frontal ens portarà un temps més insegur.
Doncs veurem si aquest temps més insegur es tradueix en aquesta necessària pluja continuada, persistent i allargada en el temps. Parlava l'Albert d'amplitud tèrmica, doncs en aquest moment l'amplitud la marca la mínima que trobem a Begur, que són 3,4 graus, i la màxima temperatura que trobem a la comarca, que la trobem a Vilopriu, on el termòmetre marca 5,3 graus, també al Bons, al nord de la comarca, a la frontera del Baix Empordà, la frontera, diguem-ne, frontera imaginària del Baix Empordà. Al Bons, 5,4 graus, a Begur, 3,4 graus, 8 del matí i 9 minuts. Temps per l'opinió, el supermatí, avui el comentari post-Covid d'en Pere Carreras.
Si sou com jo, que no podeu viure sense botifarra blanca, llonganisses i fuet, tingueu a bé freqüentar la carnisseria per si el bitxo us atrapa amb la nevera mig buida. Jo em vaig quedar sense fuet, formatge, pernil i botifarra a mitja quarantena i em pujava per les parets. És el més dolent que he tingut d'aquesta cosa cada dia més rara que en diem Covid-19. I és que després de 2 anys de pandèmia, finalment he perdut la virginitat de coronavirus. Mentre he estat malalt, sortosament asimptomàtic, estava com les embarassades primerenques, és a dir, incrèdul, inquiet i ansiós. Quan encara no estava malalt, primer pensava que els tests no funcionaven, perquè cada cop que em posava el coll de palet pel nas només sortia una ratlleta. I després, però, quan vaig formar part de la germandat Omicron, mirava amb incredulitat i desconfiant els tests, pensant que no funcionaven perquè sempre sortien les dues ratlletes. Fins que finalment, exactament 8 dies més tard, tot va tornar a la normalitat. Com us deia, en el meu enclaustrament quarantil només vaig tenir un moment de tentació extrema quan el tercer o quart dia, a la nevera, es va acabar l'embotit i per circumstàncies i geografies que ara no venen al cas, ningú no me'n podia portar. De debò que vaig estar tota una tarda maquinant opcions per tal de recuperar llonganissa. Però ha estat una aventura amb final feliç, ja que un cop acabada la meva mini travessia al desert de l'autoconfinament, la bondat i els teletreballs forçats, l'univers patri s'ha convertit en un destape sense mascaretes, obrint també l'oci nocturn, eliminant restriccions, i tot sembla un «oh, benvinguts, passeu, passeu», i tal dia farà un any. Semblava que s'esperessin a jo que vés la meva estada al niu per celebrar-ho d'una forma ben espectacular. Ha estat bé i acaba bé. En resum, a la mínima sospita, preneu totes les precaucions i feu bondat. Però no us quedeu sense embotit.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Demà serà un dia nou, sortim de la panxa del bou, i tant si neva com si plou, que la vida sigui un show, i és que mai en tenim prou, massa bé. Balla el ritme vaciló, massa bé, com si s'acabés el món, massa bé. Perdre junts el control i acabar a saber on, que hora som i que hora són, massa bé. Caram, tu dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer, deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa, viure cada moment com el primer, caminar descans, tancant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu, massa bé, massa bé.
Ens agrada obrir el supermatí després dels titulars de les notícies amb una cançó del dia. Doncs avui és el torn de Doctor Prats. Per què hem posat aquesta cançó de Doctor Prats, que es diu, per cert, massa bé? Doncs perquè just ahir vam saber que els Doctor Prats formaran part també del cartell del Festival Ítaca. Festival Ítaca, que aterrarà en aquesta ocasió de la mà de Doctor Prats el dia 4 de juny a les 8 del vespre a Palafrugell. Hi ha altres actuacions que ja té previstes i agendades al mateix festival, per exemple, Búhos, la Fúmiga, Despit, la doble Hugh Sound i la Basement Band, ja podrien posar noms més fàcils, home, també, el dia 16 d'abril, els Xiula, que tocaran el 17 d'abril, en aquest cas a l'Escala, Maria Arnal i Marcel Vagès, que tocaran a Torroella el dia 28 de maig, a l'Estartit hi haurà la nit de Cap de Sant Joan, amb Zoo, Anna Tijoux, Asian Dub Foundation i els Detalleds, això serà el 23 de juny, la Rigoberta Bandini el 25 de juny, també a l'Estartit, i el 24 també l'Estartit, Oques Grasses, Su, Roba Estesa, la senyora Tomassa i CETAC. Festival Ítaca, motiu del qual avui, després de saber que doctor Prat seria anar a Palafrugell, hem volgut convertir-los en cançó del dia. Fem una petita pausa i tenim a punt l'alcaldessa de Begur per parlar de les últimes notícies al voltant del municipi. Ara tornem.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
És un quart i un minut de 9... La Generalitat i l'Ajuntament de Begur aixequen la bandera de pau en l'enfrontament urbanístic que mantenen. Segons llegim al Punt, l'Ajuntament ha decidit aturar el contenciós administratiu que va presentar contra el pla urbanístic, l'anomenat Pla de Protecció de la Costa Brava. El consistori no està d'acord amb tres punts d'aquest pla, però ara han obert un procés de diàleg amb el govern i per parlar-ne una mica, per saber-ne més detall, tenim amb nosaltres l'alcaldessa de Begur, la senyora Maite Selva, la que saludem. Senyora Selva, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
N'hem parlat altres vegades a Ràdio Capital. Hi ha tres sectors que el pla protegeix, però vostès no hi estan d'acord. Quins són aquests sectors i en quines zones estan, una mica perquè la gent que ens estigui escoltant les pugui ubicar?
Aquests tres sectors estan... Un és el sector Vencells, que és l'S5, que està a la part d'Aigua Blava, bueno, baixant d'Aigua Blava a l'esquerra. Després tenim el P70, que està també ja molt a prop de lo que és la cruïlla de Fornells cap a Aigua Blava, també, i el P71. Són tres sectors que hi ha uns convenis urbanístics signats de fa molts anys i per tant, en aquests convenis signats hi ha uns drets que tenen els propietaris, ja que per tant, si no complim aquest conveni, o no fem un seguiment, o no es compleix aquest conveni, doncs ha d'haver-hi alguna torna... O sigui, ens demanaran, i ens demanen, evidentment, i arribarà el moment, el retorn econòmic que suposa la desclassificació d'aquests sectors. Per tant, aquí nosaltres volíem anar al contenciós per aquests tres sectors, no per tot el pla director, concretament per aquests tres sectors.
Alcaldessa, i vostè diu si es desclassifica això hauríem de fer front a una sèrie d'indemnitzacions. Les tenen quantificades, aquestes indemnitzacions? És a dir, quants diners hauria de pagar l'Ajuntament de Begur per evitar que es construís en aquests espais?
Bueno, de fet estan desclassificats ja. O sigui, estan desclassificats. No és que estan desclassificats i, per tant, com que hi ha aquests convenis, ens n'anem a la ratlla d'un 1,5 milions d'euros.
Sos Costa Brava, per exemple, el seu advocat, Eduard de Ribot, diu que hi ha sentències que senten jurisprudència en les que els ajuntaments han acabat no havent de pagar. Això, aquesta és una via que han explorat, no han explorat?
Aquesta via, nosaltres, o sigui, no és que... O sigui, això és el que diuen, i casos potser n'hi ha, no ho sé, jo no en conec, i a més, no és que no en conegui, és que no puc fer res diferent del que fem. O sigui... Això de que no s'ha d'indemnitzar, això de que no s'ha de... des del moment que te demanen i ens entraran aquestes... Nosaltres hem de tenir les eines per tornar el que correspongui. I la gent, un cop els han desclassificat, evidentment, vindran al conveni en qui estan fets amb l'Ajuntament, però sempre aprovats per la Comissió d'Urbanisme. Són convenis molt antics, evidentment, de fa molts anys, però realment hi són aquests convenis. Són vigents, no els podem treure així com així. Per tant, hem de complir amb les obligacions que componen al moment de que no compleixes un conveni.
Alcaldessa, el llegíem al principi referint-nos a aquesta notícia publicada pel Punt Avui, que la relació Ajuntament-Generalitat en aquest sentit s'ha desglaçat una mica. Significa això que la Generalitat podria estar oberta a contribuir a posar part, o si no tots, part d'aquests diners per blindar aquests espais?
No, això sí que no ho sé, perquè no... L'únic que tenim de converses és estem a l'espera, o sigui, converses, aturem el contenciós, o sigui, no presentem res, i ens assentem a parlar, i encara no ens hem sentat a parlar.
I no tenen data, tampoc?
No, però serà en breu, eh? Serà en breu perquè hi ha un període també que nosaltres tenim per poder fer això, o sigui, no... I per tant, ens van dir que ens convocarien en una reunió. Uh-huh. Estem a l'espera d'aquesta reunió.
Qui els ha dit que es reunirà? Amb qui es reuniran, diguem-ne? Amb el Departament de Territori? Amb qui es reuniran?
Suposo que serà amb el Departament de Territori.
Uh-huh. A l'article vostè també explica que tenen constància que hi ha propietaris de la zona d'aigua freda que tenen la intenció de denunciar el govern perquè ara no els hi deixen construir. Això pot tenir alguna repercussió per l'Ajuntament de Begur?
Esperem que no. Jo crec que no, tot i que hi ha alguna cosa que potser pot haver-hi, però exactament de moment no en tinc constància, però no tinc constància real, vol dir que no tenim cap document entrat encara en l'Ajuntament per poder dir si ens afecta en alguna cosa. En principi no ens ha d'afectar res, i nosaltres, per tant, no hem fet res, ni allò que es comenta, que les plataformes diuen que l'Ajuntament de Begur van en contra de tot el pla director, això és mentida. Nosaltres no ens hem posat mai de freda, no ens hem posat a cap altre sector que hagin desclassificat, però sí que me consta que els propietaris dels sectors afectats, d'altres sectors afectats, sí que van al contenciós.
Uh-huh. Escolti, parlem molt de contenciosos oberts als jutjats. Quants contenciosos té l'Ajuntament als jutjats per temes urbanístics en aquest moment?
Jo diria que ara mateix en tenim uns 6-7, una cosa així, tranquil·lament, sí. 6-7 contenciosos.
I són amb propietaris o en aquests contenciosos hi entra també aquesta les diferents accions que fa SOS Costa Brava?
No, són de les plataformes. Uh-huh. Són de les plataformes.
Un d'aquests... Disculpi. Digues. No, disculpi, que no la volia tallar.
No, un és a la Pedrera, i amb un possible segon, per el que ens ha arribat, també. Després també tenim en els jardins de Sarriera, també tenim en una zona del Montcal, en tenim algun més, sí. Uh-huh. Sí. Tenim uns quants contenciosos posats per les plataformes.
Parlava d'aquest de la Pedrera, un d'aquests contenciosos és aquest de la Pedrera de Santiga, sí, contra el nou permís per fer 3 noves cases a la Pedrera.
Sí.
Aquí tinc un dubte, se n'han fet 4, ara se'n faran 3, s'acabaran durant les 24 que hi ha previstes o hi ha algun nou límit?
No hi ha cap límit, o sigui, aquí no ningú ha, o sigui, el pla director tampoc ha afectat aquest sector. Per tant, hi havia la previsió de 24 cases, però ells han tingut llicència per les 5 i ara els han donat llicència per 3 que han demanat.
Uh-huh. Per tant, no hi ha res que impedeixi que s'arribi a les 24 cases previstes?
No, si no hi ha res nou que ho impedeixi, avui per avui no hi ha res que ho impedeixi.
SOS Costa Brava explica que hi ha un peritatge que apunta a irregularitats d'aquestes llicències. Pateixen per les conseqüències d'aquest contenciós concret?
No patim per aquest contenciós concret. No.
A tot això, alcaldessa, sovint parlem de la immobiliari, del sector immobiliari o d'aquestes promocions, sí, d'obres a municipis com Begur. com una cosa dolenta, perquè certament hi ha moltes entitats i persones que consideren que això depreda el territori, però deixi'm preguntar-li per la posició de l'Ajuntament. L'Ajuntament, més enllà del que digui la llei, més enllà del que diguin els convenis o que del pla urbanístic que fa anys que està aprovat, el model de l'Ajuntament de Begur està en línia amb això que està passant? A vostè li sembla bé que es construeixi o no, o és una cosa a la que vostè resigna perquè no hi ha més i perquè la llei està feta no d'aquesta manera? Vull dir, que seria legítim perfectament que hi hagués un polític o un ajuntament que digués, escoltin, miri, nosaltres volem apostar per aquest model urbanístic i no hi ha problema, perquè sembla que la posició de sortida sempre sigui la contrària, sap?
Sí, sí, però no és per així, normalment o sigui nosaltres, mira, ara començarem a fer la revisió del planejament nou urbanístic de Begur, que l'últim que tenim és el 2003, i el fem per adaptar-lo al PDU. Jo crec que amb això dic moltes coses. O sigui, no, ho fem per adaptar al PDU. Per tant, no anem a destruir, no volem... ens tenen aquí com si fóssim els estructurs de territori i nosaltres no és la nostra intenció, ni molt menys. Al contrari, I per tant, l'únic que sí que les llicències que hem de donar, les que donem és perquè les tenim que donar, perquè la llei ens obliga, o està tot, és un sòl urbà o un sòl urbanitzable, nosaltres tenim que donar, i el que no farem és no fer el contrari perquè m'agradi més o m'agradi menys. Uh-huh. O sigui, no, l'únic que sí que és veritat que la revisió del planejament que anirem a fer és per adaptar el PDU. Per tant, amb això jo crec que dic moltes coses. Aquesta destrucció que tenen, aquest encarnissament que tenen de que nosaltres anem a destruir el territori. Jo una cosa sí que diré, més que me pugui estimar jo el meu poble i que m'agrada cuidar el meu poble, perquè me l'estimo moltíssim, dubto que hi hagi ningú de les plataformes que s'estimi tan Begur com el pugui estimar jo. Per tant, cuidaré el meu poble tot el màxim que pugui. Però ells parlen d'un encarnissament que crec que no és real. O sigui, no tenim un municipi destruït, ni anem a destruir el municipi, ni molt menys.
Sobre això és el que li volia preguntar una mica. El tema urbanístic sembla una mica la patata calenta d'un mandat que s'acaba el 2023 i que va... Vaja, no sé si vostè, més enllà d'aquest tema urbanístic, com valora aquest mandat? Perquè a mi em fa la sensació que ha tingut una governança plàcida a Begur durant aquests 3 anys.
Sí, la veritat és que sí. Per això mateix que és o sigui, les plataformes fan molta fressa i és veritat, i se'n parla molt i se'n diu molt, però realment si us fixeu sempre estan parlant dels mateixos sectors, o sigui, són un tallant que és la Pedrera, els jardins de Sarriera, Pedrera, jardins de Sarriera, i sempre estem posats allà mateix. No tenim cap lloc que pugui haver una classificació de vivendes com pugui ser els jardins de Sarriera, no hi ha cap sector més, no hi ha ni m'agradaria que hi fos, o sigui, no aniria pas a buscar un sector que es fos així. Per tant, crec que el que deia, que és un encarnissament gratuït, i a més que sap molt de greu perquè no hi ha aquesta intenció ni molt menys per part del consistori.
Però estarà d'acord amb mi que la imatge, quan es va a la platja del Racó i la imatge d'aquella queixalada que hi ha a la muntanya, la imatge o de les cases que es veuen a la zona dels jardins de Sarriera, no? I una vegada es van començar a aixecar, estarem d'acord que és una imatge que com a mínim xoca els ulls.
Sí, totalment d'acord que xoca, però evidentment s'ha de veure al final del projecte. Jo sempre dic que és igual si el forat és gran o és petit, o quan es comença una casa l'impacte és... L'únic que en aquest cas són moltes cases i, evidentment, l'impacte encara és més gran. Però s'ha de veure l'acabament, i aquí sí que hi ha unes condicions posades en l'inici, ja no en aquest mandat, sinó perquè es van donar amb altres mandats, que és igual, ja hauria tingut que fer exactament el mateix, vull dir que no tinc res a dir. I el projecte, hi ha unes exigències i unes coses que han de complir en tema de vegetació, que evidentment quan estigui tot acabat es veurà diferent. Uh-huh. Perquè hi ha molta part de planta, de vegetació per protegir i perquè l'impacte no sigui el que està sent ara en el moment de la construcció.
Alcaldessa, canviem de qüestió, perquè l'Ajuntament que vostè presideix i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell han signat un conveni per dinamitzar el polígon industrial, suposo que els dos polígons industrials, el de Palafrugell i el de Begur, que està a la zona d'Esclanyà i que estan a tocar l'un de l'altre, per dinamitzar-los i per tal de traure noves inversions i generar nous serveis i nova indústria. En base a què ha de funcionar aquest conveni? Què diu aquest conveni i quin resultat n'esperen?
Bueno, sobretot millorar molt el que és aquesta zona industrial, que ja té un potencial important tant per Begur com per Palafrugell, i per tant la part que ens toca de Begur, doncs potenciar-lo molt més del que està i sobretot poder treballar en una línia que sigui beneficiada tant per un... l'estar tan enganxat un polígon amb l'altre, doncs tot el que sigui doncs, per millorar-lo. Està claríssim que és per millorar-lo i potenciar-lo.
Tenen alguna previsió de resultat esperada? És a dir, no sé, volem atraure 25 empreses en 10 anys. M'invento, eh?
No, això encara no n'hem parlat exactament quina és la finalitat, però sí que és que hi hagi el màxim d'empreses que vulguin venir-se a instal·lar en els polígons, que realment, i sobretot treballar-hi perquè sigui un atractiu per a les empreses que vinguin a posar-se en aquesta zona.
Uh-huh. Begur és un poble mínimament turístic, encara és aviat, som al febrer, però aviat començarem a encarrilar la temporada turística. Confia vostè que sigui una temporada ja en la que puguem parlar de normalitat plena o gairebé plena i absoluta?
Confio, la veritat és que sí que confio per tothom que ve a visitar-nos i també sobretot per la gent que tenen els seus negocis i puguin tenir una temporada plàcida i de màxima ocupació.
Ens ha arribat alguna consulta per correu electrònic preguntant-nos, això ens va arribar l'any passat, la recordo perquè la vaig veure, preguntant que si en el moment que no hi hagués Covid, aquest tipus de restricció d'accés, per exemple, a platges o a cales com la d'Aigua Blava, en la que s'havia d'entrar, fer llista i cua per poder entrar, és a dir, aforament a les platges, diguem-ne, això seguirà vigent malgrat no hi hagi Covid o s'aixecarà?
Hi ha molta possibilitat, encara no puc confirmar-ho, però hi ha molta possibilitat que la platja d'Aigua Blava es mantingui l'aforament limitat. Uh-huh. Hi ha molta possibilitat que passi.
Escolti,
perquè realment hi ha molta problemàtica de tema d'aparcament, Aigua Blava és una platja conflictiva en quant a l'accés i, per tant, és una manera, i ens ha demostrat que és una manera de regular... i que la platja pugui ser, doncs, es pugui gaudir d'una manera molt més controlada i d'una manera molt més segura i que n'hi hagi tants conflictes per poder-hi accedir.
Si em permet la broma, llàstima que el nom de Cala Estreta ja estigui donat, eh?
Sí, exactament si no... perquè realment és que és una platja conflictiva per l'accés i per les seves, seves característiques, no?, de cala. És una cala que és molt coneguda, una cala que és molt visitada, però realment aquests dos anys que hem tingut que fer el control d'aforament ha estat, ens ha permès veure i copsar que realment potser això ha vingut per quedar-se.
Mm-hmm. Escolti, i deixi'm fer encara un triple salt mortal en el temps i anar-me'n al final d'estiu. Tindrem Fira d'Indians normalitzada?
Normalitzada com la que havíem viscut el 2019? No. Serà una fira diferent a la que vam viure el 2019, el 2018, però no serà el 2021, serà un mixte de 2019 i 2021.
Per tant, festa, però amb precaució.
Exactament. Però
això respon a criteris de prudència també per la Covid encara o respon a un canvi de model?
A un canvi de model una miqueta i sobretot a una demanda de la nostra gent, no? De les nostres associacions, del que era o del que ja hem escoltat de les associacions del municipi i a la gent implicada en la Fira d'Indians, i s'ha arribat a aquesta entesa de buscar un format mixt que pugui ser cultural, sobretot, i tingui la seva part lúdica també.
Doncs deixi'm fer encara l'últim triple salt mortal i plantar-me el 2023. Al maig del 23 hi haurà eleccions municipals. Maite Selva serà candidata de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Begur?
Sí. Si no hi ha cap canvi que m'ho impedeixi i continuo amb aquesta il·lusió que tinc, crec que sí que em tornaré a presentar les eleccions del 2023.
Doncs, escolti, gràcies per confirmar-nos-ho, gràcies per la conversa, i vaja, tindrem ocasió de parlar amb vostè també com a candidata. Vaja, parlarem abans, segur, perquè les eleccions, com dèiem, són el maig de l'any que ve, però tindrem ocasió de parlar, doncs, ja sabem, una de les persones que formarà part dels debats electorals que muntarem a Ràdio Capital, que en aquest cas és l'actual alcaldessa i candidata per Junts per Catalunya a l'alcaldia de Begur. Senyora Selva, gràcies per contestar-nos i fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, els restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
I la informació del Baix Empordà a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Més notícies. €2.5 milions d'euros ha estat el preu per part del govern estatal de garantir la seguretat i el manteniment de l'antiga estació de Radio Liberty a la platja de Pals des de 2006, any en què es van derrocar les antenes. Ho explicava el diari de Girona, que durant els darrers anys les instal·lacions han patit una progressiva degradació i tot i que l'Ajuntament de Pals i diferents grups ecologistes volen mantenir els edificis per reconvertir-los en un centre d'interpretació, el Ministeri de Transició Ecològica té sobre la taula un projecte de demolició, i també de rehabilitació de l'espai, Àlex Gordon.
De fet, el govern espanyol, que és qui té les competències sobre l'espai, ja que està en una zona de domini públic maritimoterrestre, ha donat unes directrius molt genèriques sobre el futur de les instal·lacions als senadors gironins d'ERC, Jordi Martí i Elisenda Pérez. El Ministeri està redactant un nou projecte per a la restauració ambiental de la finca, segons el que es va acordar l'any 2019 amb el Departament de Territori i Sostenibilitat en la Comissió Tècnic de Coordinació i Seguiment per a la Gestió Sostenible de les Instal·lacions, indica la resposta per part del govern estatal. Si es tira endavant aquesta rehabilitació, implicarà l'enderroc dels edificis, cosa que entitats ecologistes com Salvem la Platja de Pals rebutgen perquè pot quedar un runa per tot arreu, tal com ha passat amb el Club Met al Cap de Creus.
I què més expliquen, Àlex, en aquest document?
La resposta també detalla totes les inversions que s'han fet per garantir el manteniment i la seguretat a les instal·lacions des que es van derrocar les antenes. En total, 2,5 milions d'euros. Cal tenir en compte, però, que la meitat, 1,38 milions, ja es van destinar a la demolició i retirada de les antenes entre els anys 2005 i 2006. En segon lloc, els treballs de vigilància i seguretat han suposat uns 1,14 milions del pressupost, a través de diversos contractes en diferents anys. Finalment, la resta de diners, que són quantitats molt menors, s'han destinat a actuacions com la substitució de la porta principal, 6.000 euros, l'eliminació d'espècies invasores, 4.000 euros, la reparació de la tanca perimetral, gairebé 2.000 euros, o la instal·lació i senyalització de reixes a les terrasses dels edificis, entre altres. El Ministeri afegeix també que l'inici i final de totes les actuacions de manteniment s'han anat comunicant verbalment tant a l'Ajuntament com al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. De la mateixa manera, asseguren que la Direcció General de la Costa i el Mar està en contacte amb l'Ajuntament i amb el parc per al seguiment de l'estat de les instal·lacions.
Si cap de vostès té interès en veure com han condit aquests 2,5 milions d'euros i com han garantit la seguretat, poden entrar al nostre web i buscar Radio Liberty. Hi ha un article que diu: així es troba actualment l'estat, o així es troba en aquest moment Radio Liberty, i podran veure vostès la ruïna en la que s'ha convertit tota la instal·lació. Per tant, escoltin, vagin buscant per allà entre vides, trencats i runa, busquin, si ho troben, aquests 2,5 milions d'inversió que es diu, a veure si els hi saben trobar. I, per cert, què estem fent en aquest espai a dia d'avui, Àlex?
Fins que no es portin a terme les obres corresponents, el Ministeri afirma que seguirà coordinant amb l'Ajuntament i el Parc Natural les possibles actuacions de manteniment necessàries, com les efectuades el 2021 per a la instal·lació de reixes per impedir l'accés als pisos superiors i la coberta dels edificis, així com la senyalització dels riscos.
Gràcies, Àlex Gordon. I més notícies perquè parlem de sequera. D'aquesta sequera, d'aquesta manca de pluja, millor dit, encara que amenaça a sequera. Josep Pericay Pujades, president de l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals, ha explicat a Ràdio Capital que la situació actual de sequera que viu el país és preocupant, just quan falten uns 3 mesos per l'inici del cultiu de l'arròs. Així mateix, Pericay espera que en aquest temps que falta per començar la temporada la situació canviï i que puguin arribar finalment les pluges i d'aquesta manera sortir d'aquesta situació de prealerta.
Estem expectant prioritats aquí que no comencem a plantar l'arròs des del maig i confiem que d'aquí al maig hi hagi un canvi en la situació de l'arròs i de les que faci sortir una mica de la situació aquesta de prealerta, però si les coses creixen així, si pot ser que no deixarà ser prou.
El president de l'agrupació de l'Arròs de Pals també ha recordat que no existeixen altres mecanismes o fórmules per revertir aquesta situació que no sigui de forma natural, la pluja, i que en tot cas s'haurà de buscar la manera de ser al màxim d'eficients amb els pocs recursos que hi hagi. Finalment, Josep Pericay ha dit que confia en que hi hagi una llevantada d'última hora i proveeixi de suficient aigua als arrossars de la zona, tal i com va passar l'any 2008.
Era molt preocupant i haurem d'estudiar alguna fórmula de minimitzar els consums, de racionalitzar la poca aigua que tinguem disponible i, bueno, estem confiats en que passi un episodi com el de la sol de 2008, doncs, a l'última hora, doncs, una llevantada relativament important es va arreglar la situació de sequera i dies que ja ara es fan aquests 2 mesos i mig vista pugui passar el mateix,
I a banda de l'arròs, hi ha un altre cultiu també a la zona del Baix Ter, que és el de les pomes. Volem saber com se'n podria veure afectat.
Jaume Armengol, president de la IGP Poma de Girona, ens ha explicat que, a diferència dels arrossars, la sequera no afecta a dia d'avui a les plantacions de pomeres, doncs els fruiters estan en repòs hivernal. Així mateix, ha afirmat que els productors d'aquest sector estan conscienciats i que fa anys que es treballa per a l'eficiència del reg a les plantacions de pomes.
Doncs gràcies, Àlex Cordón, i a un quart, no millor dit, i a gairebé 9:15 del matí, falten 2 minuts per arribar-hi. Us hem de parlar de la Paula Badosa, la begurenca. Una desconeguda Paula Badosa ha caigut en el seu debut al torneig de Dubai. La begurenca arribava al campionat BTA 500 de Dubai lluint el seu recent 5è lloc del rànquing mundial i com a tercera cap de sèrie, però va ser sorpresa per la romanesa Elena Gabriela Rus. Va passar en 3 sets, Sergi.
Badosa, que no jugava des del 23 de gener, quan va ser eliminada per la nord-americana Madison Keys a 8ens de final de l'Obert d'Austràlia, es va mostrar imprecisa i va cometre nombroses errades no forçades. Al primer set, Rus va dominar la baixa empordanesa a base d'un gran servei i un joc molt intens. En la segona mànega, el guió semblava seguir els mateixos paràmetres, però Badosa va saber treure l'orgull i va acabar imposant-se amb 2 breaks consecutius. L'embranzida que suposava haver guanyat el segon set va donar confiança a la begurenca, que en el tercer i definitiu va arribar a manar per 4-1. Però Rus, que es va classificar per al torneig de Dubai com a lucky loser, que és com s'anomena a les tenistes repescades de la prèvia, va aconseguir guanyar-li 5 jocs seguits. Al final, 6-3, 5-7 i 6-4 a favor de la romanesa. I ensopegada inesperada d'una Paula Badosa que haurà de treballar fort per no perdre posicions al rànquing 8 en els propers compromisos.
Gràcies, Sergi Villena. I encara, abans d'acabar amb el repàs de l'actualitat, us expliquem també que s'instal·laran plaques fotovoltaiques a l'Escola Bressol Oreneta de Sant Feliu, una actuació que l'Ajuntament ha dut a terme en els darrers dies per aprofitar l'energia del sol i amb l'objectiu de reduir el consum elèctric que prové de la xarxa a banda de millorar l'eficiència energètica de l'edifici i reutilitzar-ne l'energia.
El segon tinent d'alcalde, Josep Savalls, explicava que el que s'ha de fer des de l'administració és buscar fórmules alternatives guiades per la normativa europea, recordant que s'està avançant en aquest sentit i properament s'aniran implementant a nous edificis municipals. La propera gran instal·lació fotovoltaica serà a la teulada del nou aparcament de Ponent, on se subvencionen amb fons europeus 300.000 euros dels 320.000 previstos al projecte.
I l'ampliació del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, que està a punt d'acabar. L'Ajuntament del Poble vol fer-ne la inauguració per Setmana Santa, tot i que encara no han fixat la data, Anna.
Aquesta ampliació farà que el parc tingui gairebé 15 hectàrees de terreny. S'hi ha destinat prop de 500.000 d'euros. Entre les accions que s'han fet hi ha una passera de fusta que connecta els dos espais que abans estaven separats per la riera. Hi haurà també nou mobiliari urbà i portes i accessos per accedir al parc. Maurici Jiménez, alcalde de Castell-Platja d'Aro, explica a Ràdio Capital que també hi haurà espais d'observació d'aus i centres d'interpretació dels estanys.
Trobarem d'alguna manera que es complementarà doncs, l'espai d'observació d'aus, l'espai expositiu des d'un punt de vista d'exposició escultòrica, a més de guanyar doncs, amb una nova entrada que se situa a la banda oest i amb dos magnífics edificis, direm instal·lacions, perquè són cúpules que farem servir com a centre d'interpretació diguéssim del que són els estanys.
L'alcalde recorda que el parc es va inaugurar el 2012 i que és un espai que té valor afegit perquè combina l'observació ornitològica amb un espai escultòric.
I us ho explicàvem ahir al vespre, hi han 4 detinguts per robar productes valorats en més de 2.000 euros a supermercats de la Bisbal, Palafrugell i també de l'Escala.
Els lladres tenen entre 22 i 39 anys i anaven carregant el cotxe tot allò que s'enduien dels supermercats. De fet, al maleter dels seus cotxes, els agents hi van trobar fins a una vintena de bosses plenes de cosmètics i productes d'alimentació. Segons informen els Mossos, la primera detenció va tenir lloc el passat 9 de febrer a la tarda, quan els agents van aturar un cotxe que circulava per la J632 a l'alçada de Bellcaire per identificar-ne els ocupants. A dins hi anaven els dos homes. Quan els Mossos van escorcollar el vehicle, al maleter hi van trobar 8 bosses de ràfia plenes de productes de supermercat. Els dos homes no duien cap tiquet de compra, cosa que va fer desconfiar els policies. Per això van començar a fer gestions i van descobrir que feia poc els havien furtat d'un supermercat de l'Escala. Per evitar que els identifiquessin mentre caminaven pels passadissos i anaven posant coses dels lineals dins d'una moixilla, els dos lladres portaven posat un barret i una gorra. En total, d'aquest supermercat van endur-se productes valorats en 855 euros. L'endemà al matí, poques hores després d'aquesta detenció, els Mossos d'Esquadra van detenir dos lladres més que també es dedicaven a endur-se productes dels supermercats. En aquest cas, els van atrapar a la Bisbal. Els treballadors dels dos supermercats diferents van alertar la policia dient-los que a cada establiment havien vist un lladre que intentava robar-hi. Amb la descripció dels sospitosos, els Mossos els van començar a buscar i els van aconseguir interceptar quan ja estaven dins del cotxe. Els agents van aturar els dos lladres que circulaven pel carrer de les Voltes. A dins del maleter hi van trobar 8 bosses d'escombraries plenes de cosmètics, xocolata i càpsules de cafè. En total eren 1.275 euros en productes que havien agafat d'un supermercat de la Bisbal mateix i un altre de Palafrugell. Tant aquests lladres com els altres dos tenen múltiples antecedents i ara al seu historial n'hi han sumat un altre per delictes de furt. Després de passar a disposició judicial, tots ells han quedat en llibertat amb càrrec.
I encara per acabar la crònica informativa del Baix Empordà, us expliquem que l'Associació de Veïns i Veïnes i Amics de Calella de Palafrugell ha convocat la 7a edició del Premi de Conte Curt Escòdol. El termini per presentar-se al premi ja s'ha obert i a temps fins al dia 30 de juny d'aquest any. Les obres presentades hauran de ser inèdites en català i no podran haver estat premiades en altres concursos ni trobar-se pendents de resolució en altres certàmens, Maria Alsina.
La temàtica pot ser lliure i l'extensió d'un mínim de 2 pàgines i un màxim de 4. Cada autor hi podrà participar amb una única obra. Els autors premiats en edicions anteriors no es poden tornar a presentar. El termini per presentar-se al premi ja s'ha obert i hi ha temps fins al 30 de juny de 2022. Hi haurà un premi de 400 euros i si el jurat ho considera dient, s'atorgarà un premi de 150 euros per al finalista. Les obres premiades seran publicades a la revista Escòdol. El premi serà adjudicat durant el mes d'agost de 2022 en un acte que se celebrarà a Calella de Palafrugell, al local de l'associació organitzadora. En l'última edició, l'any 2021, la guanyadora va ser Mariona Castells amb l'obra Estiuar, mentre que el finalista va ser Adrià Aguacil amb Fenòmens meteorològics.
Gràcies, Maria. D'aquí 11 minuts seran les 10 del matí. Teresa Calabús, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Com cada dimecres, la responsable, la llibretera, perquè ets la llibretera del Cucut de Torroella, la Teresa, ens parla de llibres i volem seguir parlant de llibres amb tu, ara que veníem justament de parlar d'un premi literari, Teresa.
Molt bé, sí, ja ho he escoltat. Doncs mira, avui us parlaré d'un llibre, que una novel·la publicada a Llibres del Periscopi, que l'he començat fa un parell de dies i que ja ha despertat doncs aquesta il·lusió per una veu nova, per una veu potent, interessant, fresca, i et diria que amb aquest gust per la ironia i el fototisme que aquí a l'Empordà ens agrada tant.
M'agrada això del fototisme, eh?
És clar, és que sí, qui no sap acollonar en l'Empordà és que no és d'aquí. Vull dir, el que neix aquí, com que ho pateix ja de petit, o s'espavila o...
Clar.
Sí, no? Bé, parlant d'això, la novel·la es diu L'instant abans de l'impacte i l'autora n'és Glòria Castro. Aquesta senyora, que probablement encara no sigui gaire coneguda, però ja us dic jo que ho serà, va néixer a Caldes de Montbui l'any 74 i en aquests moments viu i treballa a Mallorca amb la seva família. Ella va treballar durant 25 anys, poca broma, eh? Com a redactora publicitària per a grans firmes de tota mena. I la novel·la la situa quan ella és, que no sé si ho va ser, redactora publicitària d'una empresa de telefonia que ella diu que és francesa, que no ens en diu el nom, però que alguna vegada ens parla del logo de color taronja.
Clar.
Per tant, amb això podem deduir ràpidament per qui va treballar, si és que ho va fer, o aquest personatge que la Glòria de Castro ha volgut d'alguna manera convertir en el seu alt Perego va treballar en aquesta empresa. I per fer-vos una idea, que probablement hi ha temps perquè ens deuen quedar 5 minuts o així, us volia llegir un tros. Perquè de què va? De què va? Pues va d'una persona que arriba a un punt en què ja no pot suportar més aquest consumisme, en què veu, i sobretot treballant en el món de la publicitat, que evidentment tot és mentida, tot és fals, sobretot, tot va encaminat només a vendre, sense mirar què provocarà tot darrere, i a més disfressar-ho amb bones paraules, i les has de trobar molt diferents de les que ja hi ha al mercat, eh? Vull dir, hem d'intentar demostrar doncs que tots són molt feliços consumint el que ells ens volen vendre. Llavors ella comença, que diu que hi haurà un impacte, i va comptant dies abans d'aquest impacte, i pren decisions que gairebé totes comencen amb no compro. I llavors aquest no compro ja és un capítol.
Yeah.
En aquest cas us volia llegir el capítol de no compro dònuts del dia que ella va amb els seus fills al supermercat i pren la decisió de que no comprarà dònuts. Us el llegeixo i veureu com escriu.
Sisplau.
Vinga. Diu, no compro dònuts. Traspassem les portes automàtiques de doble fulla del Campo i un baf d'aire calent i carregat, barrejat amb les notes altisonants de la veu de la Shakira, ens golpeja la cara. Dic al gran i al petit que no comprarem res que no necessitem de debò. Ells em pregunten que què vol dir de debò. Si, per exemple, el bat mòbil de Lego és una de les coses que necessitem de debò. Li dic al petit que les coses que necessitem de debò són les que necessitaríem per sobreviure o per endur-nos a la selva hondurenya. El gran em diu que com que en Batman no té cap mena de superpoder, necessita el batmòbil perquè no el matin. Nosaltres no som Batman, li dic, donant per tancada la discussió. Els explico que he apuntat en una llista les coses que necessitem de debò. I mentre els hi dicto, comença a sonar una veu enllaunada, 10 tons més aguts que la meva, que enumera una llista alternativa de productes en oferta. Productes que et venen com si et salvessin el sopar, però que en realitat estan dirigits a destruir la humanitat. En comptes de marques d'alimentació, a mi em sembla sentir. Al passadís central us oferim diabetis de tipus 2, obesitat mòrbida, colesterol, hipertensió i afeccions de disfunció colorectal. Anem, dic als nens, empenyent el carretó amb tot dos a dins. Em maleixo perquè sempre que n'agafo un no va mai recte i em fa suar i panteixar com si fos una final olímpica per arribar fins a la zona de la fruita i la verdura. I és llavors, massa tard, que m'adono del parany. Per arribar fins allà he de passar pels prestatges de briogeria industrial. Els nens comencen a demanar que els baixi del carretó per poder mirar més de prop tots aquells paquets de colors a prova de daltònics, cambuga i candònuts amb les tonalitats de l'arc de Sant Martí. Jo, mentre passo pel costat, hi vaig clavant l'ungla, com aquell que res, fins a rebentar-los, fins que el farcit de melmelada de maduixa supura i ho impregna tot, com vísceres, com sang, com el fetge d'un gat mort i esbudellat. I aquest és el capítol de No compro dònuts de la Glòria de Castro. Aquest és fluixet, eh?
Ostres, Déu-n'hi-do, no? Sí, sí.
És... Aquest és fluixet, n'hi ha de més forts.
No està malament, és bastant punyent.
És punyent, és atrevida, en altres capítols és molt més descarada, i hi ha inclòs en aquesta relació la de la parella un argentí que decideix deixar la feina perquè no l'està fent feliç i ha de canviar de vida i recupera el grup musical que tocava de jove i comença a fer bolos per a Espanya, mentre aquesta dona està amb una empresa que a més li estan fent bullying perquè ha agafat una jornada reduïda perquè té els nens. O sigui que ja podeu veure que ja és molt actual, però que no està explicat des de l'autocompassió, sinó des de la mala llet.
Déu-n'hi-do. Escolta, ens recordes el títol, sisplau?
Sí, L'instant abans de l'impacte. L'autora Glòria de Castro. I l'editorial és Periscopi.
I això ja ho podeu trobar avui al Cucut, eh?
Sí, sí, ho podeu trobar a totes les llibreries i tant.
Escolta, ara que parlem, m'agradaria que ens expliquis, perquè no, tu i jo no tenim gaire ocasió de parlar, m'agradaria... Com... Vaja, us heu recuperat de la patacada pandèmica, els llibreters?
Bé, jo crec que a part del moment en què hi va haver la crisi més forta del confinament total i que els que teníem pàgina web no va ser un tancar definitiu, sinó que va ser doncs, com un recuperar o redescobrir un sistema de venda que encara pràcticament no havíem encetat, els que estem en pobles petits i amb espais en què la gent prefereix doncs, venir fins a la llibreria, però potser sí que confirmem que no és un sector que hagi patit molt, que sí que és veritat que la gent ha continuat llegint, però que tampoc és veritat que es llegeixi molt més. És a dir, el que llegeix, llegeix, i el que llegeix poder llegir més, perquè ja és una de les seves distraccions preferents. Ara, que de sobte una persona que no llegia s'hagi posat a llegir, això no, perquè hi ha 50 plataformes televisives, hi ha sèries per tots els gustos, i si véssim de mirar el consum de literatura i el consum de sèries i televisió, i vull dir, no hi ha punt de comparació, eh? I hem d'afegir també la de què, vull dir, les xarxes socials, el posar-nos al dia, els tuits, els Facebook, tothom, els WhatsApps familiars, vull dir, la gent està dedicant temps d'oci a moltes coses, no pas només a llegir, però sí que el lector llegeix, això sí. O sigui, per tant, les llibreries sempre han tingut pocs clients, aquesta és la veritat, i els pocs que tenim s'han mantingut. Per tant, han tingut alts i baixos greus, però tampoc hi ha aquesta alegria que s'està pretenent dir per tot. Vull dir, no, això no és veritat.
Per tant, el que necessitem no és vendre més llibres, sinó és tenir més lectors.
Exacte, tenir més lectors, que llegir agradi, que llegir distregui, que hi hagin editorials que puguin triar bé, que la gent sàpiga distingir el que és un autoeditat i que quan el llibre no els hi agradi sàpiga que probablement aquell llibre no els hi ha pas d'agradar, no s'hi han pas de forçar que els hi agradi. És molt legítim que un llibre no t'agradi. I pot ser per mil motius. No tampoc perquè sigui més o menys bo, sinó perquè a tu no t'agrada i ja està. I deixa'l i no perdis el temps. Vull dir... Aquest sí que és un consell llibreter de primera. I en tot cas, ho proves més endavant si com a català te sap greu tenir un llibre allà que no t'has llegit.
Ja, ja.
Però no perdis més coses que diners. O sigui, el Clar. Temps és molt valuós també.
Teresa Calabús, gràcies i fins la setmana que ve.
A vosaltres.
Que vagi. Adéu, bon dia.
Adéu.
Un minut i les 9 del matí, temps pel temps.
Matí amb estat de cel mig ennuvolat o força entrenyinat per núvols mitjans i alts. A partir de migdia, la nuvolositat tendirà a anar menys i la temperatura màxima es mourà entre els 16 i 18 graus. Demà i divendres ens esperen dies assolellats, amb amplitud tèrmica gran i una temperatura màxima que pot superar els 20 graus. Dissabte, el pas d'un front, però deixarà el dia més insegur i farà baixar la temperatura.
D'aquí un moment arriba l'Àlex Mata presentant la millor música del món a Ràdio Capital. Mentrestant, no arriben les 9. Volem donar-vos les gràcies per la confiança i, òbviament, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. I mentrestant, també, si voleu estar informats de tot allò que passa a casa nostra, podeu fer-ho a través del web radiocapital.cat o a través del nostre sistema de correu electrònic, d'alertes de WhatsApp o d'alertes de Telegram. Que passeu bon dimecres. Tornem demà a les 8.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà.